Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquest diumenge s'inicia la Setmana Santa, un període sagrat de cristianisme que transcorre des del diumenge de Rams fins al diumenge de Resurrecció. Així, aquest diumenge seran molts els nens i nenes que veurem pel carrer amb la seva roba nova i la palma a la mà, camí de la parròquia perquè sigui beneïda. Però potser de tots els costums pasquals, el que més perdura a Catalunya és el de regalar la mona, un pastís amb què els padrins i avis obsequien els seus fillols o nets. A l'actualitat, la mona que regala dista molt de les tradicionals una mena de coca rodones adornades amb ous durs, als quals se li solia pintar la closca. Ripollet, que continua fidel a aquestes dues tradicions, també tornarà a comptar en guany amb el Via Creu de Divendres Sant, on l'any passat hi van participar unes 800 persones. D'aquests i d'altres actes, així com de la resta d'informacions que han conformat l'actualitat de la setmana, parlarem a l'info d'avui. Coneguem-nos els titulars. El PSC, la força més votada de Ripollet, Francina Ricard, amb un 55,68%, ha aconseguit el percentatge més alt dels darrers 20 anys. El Compromís per Ripollet demana mesures urgents respecte al pont de la Ferreria. Parlarem amb l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, perquè ens expliqui el resultat de la reunió mantinguda ahir sobre aquest tema. Aquesta tarda el Centre Cultural acull el darrer dels actes de l'agenda de la dona d'aquest any. La xerrada, l'avortament, el dret de les dones a decidir sobre el seu cos, posarà sobre la taula la situació actual de la legislació respecte al tema de l'avortament. Bona acollida del 8è Ripostoc i del 30è concurs d'amigues. L'alta participació i assistència de públic van ser elements comuns en dos actes que van compartir protagonisme amb la jornada electoral. La regidoria de Medi Ambient presenta l'agenda de la primavera de la Casa de Natura. Comptarà amb una desena d'activitats programades al llarg dels propers 3 mesos. El dia 25 de març comencen les preinscripcions escolars. En parlarem amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet, Maria del Mar Viera.
Esteu escoltant Info.
El Partit Socialista de Catalunya ha tornat a ser la força més votada a Ripollet amb un 55,68% de 1.070 vots, el percentatge més alt dels darrers 20 anys. Puja gairebé 3 punts respecte al 2004, quan ja va assolir el seu rècord històric, incrementa 10,38 punts respecte a l'any 2000. Laia Prat. Els socialistes sumen el triple de vots que els populars. Rosa Maria Martín, primera secretària del PSC de Ripollet, ha valorat molt positivament els resultats.
Com no podia ser d'una manera, és molt positiu, tant a nivell general, de todo el estado como a nivel municipal. A nivel municipal hemos sacado más de 10.000 votos, con un casi 58% de electores que eligieron votar al Partido Socialista, con lo cual para nosotros esto es un gran éxito. Nos acercamos mucho, incluso superamos los resultados de hace 4 años. Y a nivel general, bueno, pues una satisfacción inmensa, primero porque haya ganado el Partido Socialista, segundo por la aportación que desde Cataluña se ha hecho a esa victoria, que yo creo que es muy importante. Yo creo que eso, bueno, pues hace que el Partido Socialista en Cataluña tenga muchísima más fuerza en estos momentos para poder tener todas aquellas cuestiones que durante estos 4 años, bueno, pues hemos tenido una pequeña espinita con Madrid.
Així, el Partit Popular obté el 18,26%, 3.300 vots, 1,95 punts més que els passats comicis. Escoltem la valoració que ens fa dels resultats. Pere Calvini.
Aquí a Ripollet, doncs, el Partit Popular, doncs, ha estat la segona força política i el que respecte a l'any 2004, doncs, hem augmentat el número de vots i el número de percentatge i per això, doncs, estem satisfets d'aquesta pujada.
Calvinyo, número 8 a les llistes del PP per Barcelona, no ha aconseguit l'escó de diputat, però ha fet una valoració molt positiva de l'experiència.
L'experiència d'anar com a candidat cap al Congrés ha estat molt positiva perquè m'ha permès visitar molts municipis, bueno, bàsicament tots els municipis del Vallès Occidental i altres comarques, i amb això doncs aprens doncs altres realitats d'altres municipis, com estan fent en altres municipis els equips de govern, etc. I per això considero molt positiu doncs aquesta candidatura que he tingut l'honor de d'estar.
Convergència i Unió recull el 12,65% i baixa 4 dècimes respecte als resultats de fa 4 anys. Escoltem Xavier Peñarando fent una valoració dels resultats.
Home, nosaltres hem de fer una valoració que a nivell local, però sempre des d'un anàlisi global de país, de tota Catalunya, doncs podem dir que és una valoració positiva. En primer lloc perquè ens hem mantingut amb el mateix nombre d'escons, perquè és cert que s'ha produït una campanya de bipolarització molt important i que malgrat aquesta campanya de bipolarització doncs que la nostra formació com a Convergència i Unió ha aconseguit de no veure's influenciada directament i ha aconseguit que no baixéssim el nombre d'escons. Bueno, això és una situació nova, on la força que ha guanyat no té majoria absoluta, però sí que té una majoria doncs, àmplia i bastant estable, i bueno, hem d'estar a l'espera de quins passos prenen a partir d'ara el Partit Socialista per a veure quin tipus de govern volen formar o quin tipus d'acords volen prendre de cara a la investidura i de cara a tot el que serà la legislatura.
Finalment, per sota del 5% trobem les formacions d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya i Ciutadans. En aquestes eleccions han votat 18.095 ripolletens, gairebé el 70% del cens electoral. Les generals són tradicionalment les que registren un major número de votants. En les dues darreres dècades la participació ha oscil·lat entre el 60% i el 75%. Fa 4 anys van anar a votar a Ripollet el 75% de l'electorat. Pel que fa al cens electoral, enguany han estat 26.062 electors, 224 més que les passades generals i 208 menys que les municipals. La infraestructura d'aquestes eleccions ha comptat amb un total de 76 urnes i 17 cabines distribuïdes en 8 col·legis i 38 meses. Quant a personal, han estat notificats 114 titulars i 342 suplents. Per la seva banda, l'Ajuntament ha posat un total de 42 treballadors del seu cos administratiu, 8 de la brigada i 20 policies locals. A tot això per sumar les desenes d'interventors dels partits del suport del cos dels Mossos d'Esquadra i de la Creu Roja. Aquests comicis es presentaven 39 candidatures al Congrés i 29 al Senat, en llistes obertes amb 55 candidats. Meritxell d'Aimeric, una veïna invident de Ripollet, va votar el passat diumenge 9 de març, tal com diu la Constitució, de manera lliure i secreta. Fins ara, Aimeric sempre feia constant acte la seva impossibilitat de fer-ho de manera autònoma. Com a membre de l'Associació Catalana per a la Integració del SEC, Meritxell va iniciar la seva reivindicació ara fa 4 anys. Fins ara la llei deia que podien anar acompanyats per una persona de confiança, però no va ser fins l'estiu passat que la reforma de la llei electoral va permetre el vot totalment accessible. A 6:45 de la tarda va arribar al seu col·legi electoral, el CEIP Gassó, a la porta. Meritxell explicava la seva indignació fins ara pel fet de no poder votar de forma totalment autònoma.
Perquè si vivim sols, estem tots sols, no? Anem a treballar, tenim una autonomia personal, doncs una cosa tan senzilla com el vot, doncs és un dret que havíem de tenir i no el teníem. Llavors jo sempre ho feia constar en acte i bé, doncs que sempre tenia tot el suport de l'Associació Catalana per la Integració del SEC, que és l'entitat que està portant a terme aquesta reivindicació, no?
Una vegada dins, el president de la taula li va lliurar un pack que havia sol·licitat per telèfon i la va acompanyar a un despatx on va poder llegir en braille tota la documentació i votar en secret amb les paperetes iguals a les de tothom. Pel que fa a l'elecció al Congrés, el sistema escollit ha estat gairebé una còpia del sistema suec i el del Senat és molt similar al sistema alemany. En haver votat, Meritxell explicava així la seva emoció.
La veritat és que és molt emocionant perquè pots fer tu tot sol, pots fer les creuetes amb el bolígraf i pots... Doncs anar mirant també d'altres opcions que potser, inclús hi ha vegades que no tens massa en compte, no? Perquè no has accedit tant a aquesta informació. Hi ha partits que inclús no sabia ni que existien. I ara al llegir tots els sobres de totes les candidatures, doncs clar, bé, sí que te'n pots entrar si vols, no? Però d'aquesta manera les tens totes davant i és en igualtat que tothom, no?
Després d'aconseguir votar en secret a la pregunta de quins altres reptes té a nivell d'autonomia, Meritxell ens va contestar divertida que està aprenent a cuinar. També creu que encara falta molt per aconseguir fer més accessible la cultura a les persones seques. L'escoltem.
Falta molt l'accés a la cultura. És a dir, val, jo em puc llegir un llibre, però, per exemple, a vegades vaig al teatre i no tinc el programa de mà en braille. O, doncs, per exemple, l'audiodescripció, no que els audiovisuals encara falta molt per fer, no? No sé, com això, moltíssimes coses. Vas a veure una obra de teatre i hi ha, doncs, una sessió d'audiodescripció en 6 mesos. Clar, per mi, sí, hi ha la voluntat de fer-ho, però fins a quin punt?
A Catalunya hi ha hagut 336 sol·licituds i a Espanya 1.623. Aquestes persones, igual que Meritxell, van haver de demanar el vot accessible per telèfon entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Meritxell creu que aquest número de sol·licituds, tot i que és baix, no és important perquè les persones cegues, igual que la resta, poden o no exercir el seu dret a votar i assegura que el que importa és mantenir un dret fonamental. A més, parla de certa desinformació i potser un termini de demanda massa breu. L'escoltem.
El dret fonamental ara mateix hi és. I hi ha hagut una difusió que creiem que és molt millorable, però en tot cas és la primera vegada que hi ha aquest sistema. També el tema del Senat, hi havia moltes persones cegues que no acabaven de tenir molt clar com era. Creiem que molta gent ha arribat tard a entendre-ho i potser aquest termini doncs se li ha potser fet curt o potser ho ha sabut després, però el cas és que en ser obsessives eleccions segur que augmenta.
La demanda del vot accessible la va començar José Ángel Carrey, advocat i actual vicepresident de la SIC, com una qüestió personal. Carrey, que va aconseguir 21.000 signatures per demanar la reforma de la llei electoral, va acompanyar diumenge Meritxell a votar, després de fer-ho ella a Rubí, població on resideix. Amb aquestes paraules valorava Carrey el vot accessible.
Després de 4 anys de lluita i de 30 anys de democràcia ja tocava, i que ho hem aconseguit i estem molt contents. I que, bueno, que tenim un nou ús per al Braille, que això sí que és molt important, perquè el Braille ha d'estar més a la vida quotidiana de la gent i ara mateix doncs té una nova utilitat que abans no tenia, no? Com és el botó en Braille, i pot ser en el futur l'etiquetat de productes o qualsevol altra cosa en la que doncs, el Braille pot fer una funció d'integració i d'autonomia.
El Compromís per Ripollet ha fet públic aquesta setmana un comunicat donant suport a l'Ajuntament de Ripollet per tal que faci les accions necessàries perquè el manteniment del pont de la Ferreria sigui assumit per l'administració pertinent. Segons el grup de l'oposició, la reparació d'urgència realitzada per l'Ajuntament és un pagat que incrementa la inseguretat en el trànsit. A més, el Compromís considera que si cap administració se'n fa responsable, caldrà prendre mesures dràstiques que també comptarien amb el seu suport. Pel que fa a aquest tema, l'Ajuntament ja va informar el passat 5 de març que havia rebut una comunicació per part de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya informant que els titulars del pont són el Consell Comarcal del Barcelonès i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. És per això que el consistori va organitzar una reunió amb representants d'aquests dos consells comarcals, la Direcció General de Carreteres, la Secretaria General de Mobilitat i l'Ajuntament de Montcada, que es va celebrar ahir. Per parlar del contingut i acords d'aquesta trobada, tenim a l'altra banda del telèfon a l'alcalde de Ripollet, Juan Parradejo. Senyor Parradejo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs, senyor alcalde, parli'ns una mica del resultat d'aquesta reunió.
Bé, aquesta reunió la vam demanar nosaltres des de l'Ajuntament de Ripollet, entre d'altres coses perquè ja que teníem clar qui era el titular del pont, per fi, després del dia 4 de desembre que va començar tot aquest episodi i que des d'aleshores hem estat treballant, intentant averiguar qui era el titular, perquè encara que no ho sembli, des de l'any 86 que la Generalitat va aprovar el decret de dissolució de la Corporació Metropolitana de Barcelona, des d'aleshores encara no sabíem qui era el titular d'aquest pont. I després d'investigar hem hagut d'anar al Parlament de Catalunya per veure el decret i la llei que va dissoldre la Corporació Metropolitana. Ens hem assabentat de que aquest pont, la titularitat és compartida entre el Consell Comarcal del Barcelonès i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Bé, doncs una vegada que ja teníem aquesta dada, que era, diguem, era la important, perquè nosaltres veníem treballant aquests mesos justament per saber a qui havíem de reclamar, perquè teníem clar que això ni era competència de l'Ajuntament de Montcada ni era competència de l'Ajuntament de Ripollet. I per fi, bueno, ahir es va fer una reunió que s'ha fet molt ràpid i en la qual estaven totes les parts, és a dir, hi havia la Direcció General de Carreteres, hi havia l'Ajuntament de Montcada, l'Ajuntament de Ripollet, els representants del Consell Comarcal del Barcelonès i del Vallès Occidental. I en aquesta reunió el que va tractar sobretot era, primer, tenim clar que ja sabem qui és el titular, primer fent una obra en caràcter d'urgència perquè el problema el tenim a sobre, és a dir, tothom que passi pel pont podrà veure que hi ha una junta de dilatació, diguem, que es va obrir i que representa un perill, i que fins ara, pues, a través de la brigada municipal i en aquesta setmana a través del propi Consell Comarcal del Vallès Occidental s'han fet unes obres de reparació, entre d'altres coses perquè si no es fessin aquestes obres de reparació s'hauria de tancar el pont perquè no podrien passar els cotxes, no? I després el més immediat és arreglar aquesta junta. Aquesta junta s'arreglarà el cap de setmana, el primer cap de setmana del mes d'abril, perquè el propi Consell Comarcal del Barcelonès ha assumit, diguem, la licitació d'aquesta obra en caràcter d'urgència i, per tant, d'aquí a un parell de setmanes s'arreglarà definitivament aquesta junta. El tema és que una vegada que s'arregli aquesta junta, els dos ajuntaments el que volem és tenir la garantia de que mai tornarà a passar això, és a dir, que aquest pont s'anirà mantenint com qualsevol carretera de la xarxa viària de Catalunya. I per tant, el que vam demanar tant a la Direcció General de Carretera com als dos consells comarcals és que es faci un protocol perquè hi hagi un manteniment com cal. Aleshores, el compromís que es va arribar ahir és que el Consell Comarcal dels Barcelonès va agafar el compromís de fer una mena d'auditoria del pont per fer un projecte, per fer tot allò que calgui en aquest pont, és a dir, arreglar baranes, arreglar viondes, reasfaltar, repintar, treure herba, etc. Una vegada estigui fet aquest projecte, aquesta auditoria, se sabrà exactament, diguem, quin cost tindrà adequar i deixar el pont en condicions, i després doncs, el que farem és intentar, a través de les diferents administracions, que puguin col·laborar perquè es pugui fer una reparació integral de tot aquest el pont. I a partir d'aquí ve la tercera fase, que és la més complicada, perquè segurament serà la més llarga, i és que lògicament els consells comarcals el que volen és solucionar aquest tema patrimonial, perquè no té absolutament cap sentit que un pont com aquest pues, estigui a càrrec dels consells comarcals que no tenen competències en carreteres, no? I menys encara que el Consell Comarcal de la Barcelonès tingui com a patrimoni un pont que està en una altra comarca. Per tant, això és un disbarat, i el sentit comú el que diu és que el que s'ha de fer és sol·licitar, doncs, revisar o modificar aquell acord que es va prendre en el govern de la Generalitat en l'any 86. I aquest és el resum, diguem, com vam quedar ahir, i nosaltres des de l'Ajuntament de Ripollet, doncs, bueno, encara que ens haurem d'esperar un parell de setmanes, però contents perquè per fi hem aconseguit desbloquejar una situació que era absurda, que no tenia cap sentit, però que en aquests moments com a mínim ja tenim alguna administració a la qual ens podem adreçar quan tinguem algun problema amb el pont.
Mm-hmm. Sembla que llavors una vegada s'arregli de manera global tot aquest pont, passarà a dependre del Consell Comarcal de Vallès Occidental.
No, ja és. En aquests moments ja, no és que passarà, és que ja depèn.
Però dependrà totalment del Vallès Occidental, no del Barcelonès.
No ho sabem. A veure, els dos consells comarcals, el del Barcelonès és que té sentit comú, és que no té sentit. O sigui, que el Consell Comarcal del Barcelonès tingui un patrimoni en una altra comarca, això no té sentit, no? Però és que el Consell Comarcal del Vallès Occidental el que diu és, home, si nosaltres hem de tenir competències en aquest pont, algú ens haurà de finançar, perquè els consells comarcals no tenen finançament per carreteres, perquè no tenen patrimoni ni manteniment de carreteres. Això és una excepcionalitat, que per això hem trigat tant de temps en averiguar qui era el titular, perquè no hi ha cap consell comarcal que sigui propietari de carreteres ni de ponts. Això és una excepcionalitat. Per tant, els dos consells comarcals, l'objectiu dels dos consells és que es revisi aquell acord de l'any 86 en el qual es va fer un llistat dels béns que tenia la Corporació Metropolitana i es van adjudicar diferents consells comarcals. I per tant, el que s'ha de revisar és allò i on diu que la titularitat és de dos consells comarcals, pues que digui que és o bé de la Direcció General de Carreteres o de la Diputació, de qui sigui, però que tingui competències en manteniment de carreteres, no els consells comarcals que la tenen.
Uh-huh. Després de tot aquest procés que sembla que arriba ja al seu fi, què n'opina de les manifestacions realitzades aquesta passada setmana pel Compromís per Ripollet?
Bé, jo suposo que el Compromís per Ripollet ha fet aquestes manifestacions a raïl de la informació que es va donar en el darrer ple. Jo vaig explicar exactament el mateix que estic explicant ara, lògicament sense tenir les dades que tinc avui, no? I trobo que el que ha fet el Compromís per Ripollet és traslladar una inquietud que nosaltres ja la tenim des del dia 4 de desembre, que és la inquietud de que hi ha un pont amb molt de trànsit, que és una de les entrades principals que tenim del poble i que és un perill per la gent que circula i que ha provocat diversos accidents, i per tant el que traslladen és aquesta preocupació que nosaltres com a govern, lògicament el que ens correspon des de fa mesos és traslladar-la a les altres administracions. I en aquest sentit jo agraeixo tot el suport que ens donen, perquè ells són conscients de que això justament que hi ha alguna administració que des del primer moment és evident que no és responsable d'això en l'Ajuntament, i per tant aquí el que calia era pressionar per saber exactament qui és el titular i a qui ens podrem a qui ens podem adreçar i a qui podem exigir. En aquest moment, això ja ho tenim, jo penso que és un avanç important. Després de molts anys, perquè això ja ve des de molts anys, i per fi, bueno, jo penso que a base d'incordiar i insistir, jo penso que al final ens hem sortit.
Molt bé, doncs senyor Juan Parralejo, alcalde de Ripollet, gràcies per haver-nos atès i bona tarda.
Molt bé, bona tarda a vosaltres.
I parlem d'un altre comunicat del Compromís per Ripollet, adreçat a la premsa aquesta setmana, on ha fet una valoració negativa de la recent separació de les àrees de Cultura i Joventut. Segons el regidor del Compromís, José Luis Muñoz, aquest fet pot comportar disfuncions en alguns serveis que presta l'Ajuntament, com és el cas dels locals d'assaig. Per a Muñoz, amb el fet que aquest servei passi a ser gestionat per Joventut, s'està volent imposar que només el podran usar els menors de 30 anys, el que qualifiquen com a disbarat. I seguim amb el tema polític perquè a la darrera sessió de la Junta de Govern Local realitzada el passat 5 de març es va fer l'adjudicació de la gestió del centre obert La Placeta a l'empresa Iniciatives i Programes ISL per un import d'uns 48.000 euros. També es va formalitzar la sessió d'una exposició per part de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona titulada Gràcies, fem un bon equip per potenciar al municipi les accions cíviques dels ciutadans. Escoltem el regidor Xavier Peñarando que ens dona més dades de la mostra.
És molt important, no?, que aquests municipis fomentem actituds cíviques. És un mitjà doncs, necessari i molt adient per tal de garantir una convivència amb la ciutadania i aquesta exposició és una exposició itinerant, es col·loca a la plaça Joan Abad del 5 al 24 de maig. És un conveni que signa amb la Diputació des de l'àrea d'Igualtat i Ciutadania i dic que està dividida segons els àmbits d'actuació del civisme, la neteja, el soroll, els espais de convivència, els animals de companyia, la mobilitat i s'ofereix un espai per a la mostra d'un audiovisual i un joc interactiu.
Un altre punt acordat va ser l'adjudicació del servei de consultoria per la coordinació dels projectes de la Llei de Barris a la Fundació Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània. Tenyaran doncs explicar els serveis que oferiran.
Això sabeu que bueno, aquesta Llei de Barris van ser un dels municipis no, que se'ns va adjudicar. Llavors es va crear ja també l'equip, diguéssim, a nivell local, que faria el seguiment, i una de les parts també que hi havia en aquest conveni és la que hi hagués un seguiment per part tècnic i es va considerar adient doncs, fer la contractació d'aquesta empresa, que per altra banda doncs, ja havia fet algun estudi i anàlisi d'aquesta llei de barris pel cas concret de Ripollet.
L'import de l'adjudicació és de 132.000 euros. Finalment es va donar llum verda a l'adjudicació de la redacció del projecte i realització de les obres de millora de climatització del mercat municipal a l'empresa Gestió Integral d'Instal·lació SCA per un import d'uns 147.000 euros. L'obra té un temps d'execució d'unes 6 setmanes. Prop d'un centenar de persones, entre regidors, treballadors del consistori i veïns de Ripollet, es van concentrar dilluns 10 de març al migdia en senyal de condol per la mort de l'exregidor socialista d'Arrasate, Isaías Carrascó, assassinat per ETA divendres 7 de març. L'alcalde de Ripollet, el socialista Juan Parralejo, es va adreçar als presents lamentant l'atemptat i comunicant als assistents que faria arribar la solidaritat de Ripollet a la família de la víctima. La UGT de Catalunya ha desconvocat les dues jornades que tenia previstes aquest mes de març per reclamar la millora de les condicions laborals dels gairebé 200 conductors de les empreses de transport de viatgers per carretera. Aquestes dues empreses són la Vallesana i Marfina, que pertanyen al grup Cerbús. Dimecres passat, el sindicat i la direcció de l'empresa van arribar a un acord amb la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya. Segons la UGT, l'empresa s'ha compromès a instal·lar lavabos i vestidors independents a les cotxeres per a les 25 conductores que hi ha actualment en plantilla. També es crearà una comissió mixta empresa i treballadors per negociar amb els ajuntaments on estan situats els finals de línia perquè instal·lin lavabos per a l'ús dels conductors. Pel que fa als horaris, el sindicat havia denunciat que s'havien quedat obsolets i que no es podien complir amb el conseqüent temps d'espera pels usuaris. La denúncia també feia referència al manteniment de vehicles de Cerbús, que sovint presentaven deficiències que no es reparaven mai, com la calefacció, l'aire condicionat o els miralls. En aquests aspectes es crearà una comissió que traslladarà el tema dels horaris a la Direcció General de Transports de la Generalitat i el tema del manteniment a una comissió mixta que realitzarà un seguiment del bon funcionament dels vehicles. I acabem aquest primer bloc informant que entre la Setmana Santa canvien els horaris d'alguns departaments de l'Ajuntament. Des del dia 17 i fins al 30 de març, l'Oficina d'Atenció Ciutadana tindrà els ripolletens de dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia i estarà tancada totes les tardes i els dissabtes. Per la seva banda, el Departament de Consergeria i Informació estarà obert de dilluns a divendres, de 8 a 3 del migdia. La resta de departaments no modifiquen els seus horaris.
91.3 Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquesta setmana i la setmana vinent. Francina Ricard.
Per aquesta tarda, a 6:45, el Centre Cultural acull la xerrada l'avortament, el dret de les dones a decidir sobre el seu cos. Amb aquesta activitat, que posarà sobre la taula la legislació actual sobre l'avortament, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat tanca l'agenda d'actes del Dia de la Dona. I dissabte, el Centre Excursionista de Ripollet organitza una sortida excursionista que correspon a la cinquena etapa del GR-192 de la Baixa de Poblet de l'Amorós fins a Amposta, d'una distància de 24 quilòmetres. Per poder participar, cal concertar hora de sortida al Centre Cultural. Dissabte a la nit, reunió flamenca al local de la Macarena amb el guitarrista Sergio España. Serà, com sempre, al local de l'entitat, al carrer de Cot, número 7 interior, a 11:45 de la nit. I a les 11 balla el pavelló municipal Joan Creus amb música en directe. El preu de les entrades és de 3,5 euros pels socis i 5 euros pels que no siguin. Diumenge al migdia, Ripollet Sardanista celebra una ballada de sardanes amb motiu del Dia del Ram a la Rambla de Sant Jordi. Comptaran amb l'actuació de la Copla Costa Brava a les 12 del migdia. Finalment, els recordem que continua el certamen de teatre amateur Valentí Valilla, aquesta vegada amb l'opereta de les Precioses a càrrec de la companyia Acte 4. Serà a les 7 de la tarda al Teatre Auditori i el preu de les entrades és de 3,5 euros.
Esteu escoltant Info.
Aquest diumenge, dia 16, tindrà lloc una nova representació del concurs de teatre amateur Valentí Valilla. Aquest cop és el torn del grup Acte 4, que ens presenta una opereta basada en una de les obres de Molière i que porta per títol l'opereta de les Precioses. En parlarem ara mateix amb una de les seves actrius, l'Olga Pell. Olga, molt bona tarda.
Hola, què tal?
Vosaltres crec que ja sou experts, no?, en aquest tema del concurs Valentí Valilla.
Sí, estem contents, doncs, de venir a Ripollet. Sí.
Com està la vostra experiència anterior?
Perdona?
La vostra experiència anterior, com està?
Ah, bona. No, bé. Nosaltres, doncs, jo per això et dic que estem contents, doncs, de tornar a Ripollet. Ens agrada, vull dir... Bé dit, ja ho esperem, saps? Bona.
Enguany heu triat una adaptació de l'obra de Molière, Les Precioses Ridícules.
Exacte.
L'heu convertit en l'opereta de Les Precioses.
Sí.
Explica'ns una mica quin és el seu argument.
Uh-huh. Això és una adaptació que va fer la nostra directora, la Meritxell Roda, doncs de Les Precioses Ridícules, com molt bé has dit, de Molière. I llavors nosaltres havíem dit, bueno, ens agradaria fer una cosa, doncs, una mica còmica i tal, no? I va dir, mira, tinc una cosa, faré una adaptació, que ja fa temps que m'ho pensava, i evidentment la va fer, i clar. Llavors, fins i tot, doncs, va buscar, bueno, hi ha música original, totes les cançons, doncs, són fetes d'un poeta, vull dir, de la seva plantada, la música és de Joan Figuera, bueno, que a més d'actuar, doncs cantem.
També canteu. També canteu. Llavors feu classe de cant o sou per parlar?
No, a veure, sincerament, vull dir, sí que vam haver de fer coses, fins i tot. Va venir una persona aquí a Granollers, la Montserrat, que ella és cantant d'òpera, i ens va donar unes classes, perquè clar, nosaltres el que dèiem, doncs, que cantar en viu en directe ens feia una mica de por, perquè tampoc no és el nostre, vull dir, no? I llavors, doncs, va sortir el tema, doncs, de cantar, evidentment fer-ho, està enregistrat sobre, o sigui, cantem nosaltres, està enregistrat, i quan actuem, cantem nosaltres sobre les nostres pròpies veus.
Mm-hmm.
Sí. Vull dir, va ser una experiència, tot una experiència, ens va agradar molt fer-ho. L'obra, doncs, és amb un to irònic, i còmic, i, bueno, ens ho passem bé, i intentem fer-ho passar bé, doncs, en els espectadors. I l'argument que et diré, doncs, mira, és un... L'obra, inèdita, és un pare que té una filla jovenesa, i no les vol casar. Però aquí és al revés, és un pare ja gran, i aquestes filles no són tan jovenetes, sinó que ja són bastant granadetes, i aquí no les pot casar, i el que ell vol és casar-les, no? I aquí es desenvolupa, doncs, tota la història, doncs, de l'obra. No, és això.
Mm-hmm. Sí. Amb aquesta obra heu participat a d'altres concursos?
Sí.
I quin ha estat el resultat?
Molt bo, sincerament, estem contents. I ara, pràcticament, d'aquesta obra, doncs, ja diem com... que l'estem ja acabant. Ja fa 2 anys que anem amb aquesta obra, eh? I ara ja pel novembre ja en vam estrenar una altra, no? Però aquesta, bé, sincerament, estem contents, sí, molt contents. Sí.
Creieu que el fet de presentar-vos als concursos amateurs, què és el que vosaltres perseguiu amb aquest fet?
Perseguim, mira, el primer de tot és fer teatre, que és el que ens agrada, no? I llavors, doncs, quan vas a concursos, i doncs, aquests concursos com el de Ripollet i Tancitaria d'altres, doncs són de donar un nivell, així de clar, no? I ens agrada i estem contents, doncs, que ens continuïn convidant, no? I llavors és, nosaltres estem intentant sempre superar-ho, no? Perquè aquest llistó cada vegada és més alt, doncs per totes hem d'anar superant, eh?
Sí, sí. Mm-hmm. Doncs només ens resta que convidi a tots els nostres oients al Teatre Auditori aquest diumenge.
Oh, i tant. I esperem que s'ho passin bé. Nosaltres, evidentment, també ens ho passem bé dalt l'escenari i volem, doncs, que ja que nosaltres ens ho passem bé, que ells també s'ho passin bé nosaltres.
Mm-hmm. Doncs el Gapell, actriu del grup Acte 4, moltes gràcies per haver-nos atès i bona sort.
Molt bé. Bona tarda. Moltíssimes gràcies.
L'exposició Josep Maria Brull, l'artista El Mestre d'Home, segueix de gira pel Vallès. Després de gairebé dos mesos i mig al Museu d'Art de Sabadell, el passat dia 5 de març, va tenir lloc la inauguració a la Casa Aymat de Sant Cugat.
Sant Cugat va sumar-se des d'un bon principi a la iniciativa de l'any Brull, ja que dins la seva col·lecció patrimonial hi ha una figura de Sant Francesc, obra de l'artista. A la primera etapa com a escultor, l'anomenada etapa popular, Brull va realitzar una gran quantitat de figures inspirades en l'expressió de la cultura popular a Catalunya, on es recollia tot el procés de determinats oficis. Una d'aquestes sèries és la de la llana, un dels materials tradicionals utilitzats per fer tapissos. Per aquest motiu té una certa simbologia que la Casa Aymat, antiga fàbrica de catifes i tapissos, acull l'exposició d'un escultor que ha deixat testimoni artístic del procés d'elaboració d'aquesta matèria. L'exposició es podrà veure fins al 20 d'abril, on en principi està previst que clogui la itinerància. Tot i així, hi ha la possibilitat de que encara pugui visitar una o dues ciutats més.
La 8a edició del Ripostoc, celebrada el diumenge 9 de març a la Rambla de Sant Jordi, ha estat valorada per la Unió de Botiguers com la millor fira de rebaixes i promocions realitzada fins ara. El Ripostoc va tornar a coincidir amb el concurs d'amigues del parc de primer de maig, que van compartir tots dos protagonisme en la jornada electoral.
L'àmplia i variada participació de botiguers amb una quarantena d'estants, així com la gran assistència de públic, van ser els elements més destacats per l'organització, compartida entre la regidoria de Comerç i Indústria i la Unió de Botiguers. Durant la visita institucional a la fira, el regidor de Comerç, Joan Fandos, valorava així el desenvolupament del Ripostoc.
Molt positiva, veient la quantitat de gent que està passejant per la Rambla en aquests moments, veient lo del Ripostoc, veient les parades. A més, hem tingut moltes carpes, molta gent que s'ha apuntat de nou. Jo crec que ha sigut un èxit i que esperem que es continuï refermant com cada any.
La nova ubicació entre la plaça Font i el carrer de Sarrià de Ter també va ser molt celebrada tant per veïns com per botiguers. El president de la Unió de Botiguers, Joan Serrano, també va voler destacar els atractius que enguany oferien l'àmplia varietat de comerços de la fira.
El fet de que haguem tingut un 50% d'estants dedicats a la venda i un 50% d'estants dedicats a la promoció, això fa una diversitat i una varietat maca per poder vindre a visitar i poder la gent gaudir pues, de tot plegat, de poder comprar i de poder tindre promocions i poder tindre les comptes i poder veure moltes botigues que amb el dia d'avui, si no és aquí, clar, Ripollet ser tan gran és més difícil d'anar-hi, no?
L'alcalde de Ripollet, per la seva part, va dedicar paraules d'agraïment a la Unió de Botiguers per la seva tasca i va celebrar l'elecció d'aquesta part de la Rambla per ubicar la seva 8a edició.
Ha estat un èxit, com sempre, i cal en primer lloc felicitar la Unió de Botiguers perquè són els protagonistes, els que treballen i els que han estat, estan, diguem, davant de la gent, detenent la gent. És una fira consolidada, no hi ha dubte, i jo penso que, bueno, potser el detall d'aquest Ripostoc de primavera és que s'ha fet en una part de la Rambla que feia ja uns quants anys que no es feia. Penso que està molt bé, és una bona idea anar fent rotatiu al lloc del Ripostoc, perquè és una fira que tot el poble se l'ha de fer seva i és una de les millors maneres d'aconseguir-ho, lògicament, és que tothom la pugui tenir a prop.
La fira també va comptar amb inflables per als més petits i tallers a càrrec de l'Esplai La Gresca. La Unió de Botiguers va instal·lar una carpa on els visitants van poder demanar els promos que els faltaven per completar l'àlbum Ripollet Pas a Pas.
El Ripostoc va tornar a coincidir una vegada més amb el concurs d'amigues organitzat per l'Associació de Veïns de Can Mas.
La festa amb actuacions a càrrec del Quadre Andalús de Ripollet va tornar a omplir el parc de primer de maig. La 30a edició del concurs va comptar amb una desena de participants. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el regidor d'Esports, Xavier Peñarando, van lliurar els trofeus als guanyadors, que van ser en primer lloc Joaquín García, en segon lloc
Joaquín Jesús i en tercera posició Manuel Carrillo. La regidora de Medi Ambient, Gemma Ego, va presentar el passat dilluns 10 de març l'agenda de la primavera de la Casa de Natura amb una decena d'activitats programades al llarg dels propers 3 mesos. Després de la celebració del Dia de l'Arbre d'aquest matí, la següent activitat tindrà lloc el 27 de març amb la presentació de l'Ordenança de Medi Ambient i Espais Verds. Posteriorment s'inaugurarà l'exposició Fotografia de Natura de la Fosser el 3 d'abril i el 2 i el 9 d'abril s'han programat una jornada sobre conreu ecològic. El punt d'informació dels pinetons també inicia de nou les activitats del diumenge. Escolta'm a Núria Matxuca, directora de la Casa de Natura, que ens comenta la programació d'activitats.
Són les activitats que fem el diumenge, així la Casa de Natura és també punt d'informació al parc i una mica vol lligar els diumenges que el parc és molt concorregut, doncs vol lligar una mica l'afluència pública amb les activitats que es fan aquí a la Casa de Natura i sempre proposem un calendari d'activitats que es fan en família. Es fan un cop al mes i és per gaudir, bueno, treballen diferents aspectes de l'entorn de Ripollet, de l'ecosistema urbà, i la idea és que puguin venir tota la família sencera a fer-la, i que tant els nens com els pares com els avis i tothom pugui gaudir d'un diumenge a la Casa de Natura.
A mitjans d'abril també està prevista la instal·lació d'una estructura d'oci al recorregut de Ripollet Natural per tal que les persones grans que realitzin l'itinerari tinguin un espai on realitzar exercici físic. Aquest matí s'ha celebrat el Dia de l'Arbre. L'activitat ha comptat amb la participació d'uns 300 alumnes de 6 de primària dels col·legis locals que han plantat una quarantena d'arbres de bosc de ribera a la zona verda del Molí d'en Xec. La regidora de Medi Ambient explicava el dia de la presentació de l'activitat en què consisteix un bosc de ribera.
El bosc de ribera és per formar un corredor biològic associat a la conca del riu Ripoll i que és imprescindible perquè fa possible la connexió dels ecosistemes de capçalera. També serveix d'unió entre les dues serres prelitorals catalanes, que també és ja la continuïtat i la mobilitat de les espècies de la fauna i de la flora aquí al municipi i ajuda a mantenir els ecosistemes fluvials en millors condicions i a la part que millora la condició de l'aigua.
A més, també s'ha realitzat una publicació amb motiu del Dia de l'Arbre amb una explicació de les 4 tipologies d'arbre de ribera i consells de com plantar-los. Després de plantar els arbres, els alumnes han esmorzat i han acabat la jornada amb els balls i cançons del grup de Pep López.
91.3 Info.
Ara per l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenté. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs Ramon, explica'ns quins són els partits que es disputaran aquest cap de setmana.
Doncs mira, tancarem la Setmana Santa, doncs, amb un Ripollet que jugarà al camp de Pla de Plegamans diumenge a les 12, el Passarí jugarà al camp del Marina i el Esdila jugarà contra el Polinyà. En futbol sala, el Ripollet jugarà contra el Correra, el Serra Marina contra el Ripollet B i en Can Clos, l'equip de primera divisió, contra el Palau i l'equip B contra el Sant Andreu, que és segon de la Lliga. El bàsquet del Ripollet jugarà contra el Sant Josep, el Ripollet D contra el Sant Quirze, el Gasol A contra l'Europa, el Sagrat Cor contra el Gasol B, el Sama contra el Gasol C, i llavors en el món del bàsquet categoria sub-21, el Ripollet contra l'Escola Pizzeria i el Gasol tindrà jornada de descans. Pel que fa a la categoria femení, a l'Escola Carme, líder de competició, jugarà contra el Ripollet, diumenge a les 12, i el femení del Gasol, el Pizzo de Ramontana, el dissabte a les 4 de la tarda. En el món de hockey, Ripollet contra la Garriga, dissabte a les 7, i el Humboldt, aquí el Ripollet contra l'Igualada, dissabte a 2:45. En el món del tennis, l'equip de primera divisió de més de 40 anys jugarà a descans i els de la primera divisió de més de 18 anys jugaran a 2:45 a la pista de les Moreres d'Igualada. Això pel que fa a la Lliga. El tennis fa la teva jornada a descans perquè aquest matí a les 6 ha marxat cap a Puerto Umbria. Huelva per disputar els campionats d'Espanya on l'equip femení haurà jugat contra l'equip del Núria de Canàries, el Bagà de Catalunya, el Rayo Rojo de Múrcia, el Mediterrani de València, l'Hispanidad de Sevilla i l'equip masculí contra el Coipape de Cartagena, el Curi de València, el Tinorte de Burgos, el Collis de Valladolid. Els tres partits, ara si es classifiquen per semifinals i semifinals, doncs hauran d'anar jugant fins al dia 24.
I aquesta nit tenim ballada.
Ballada de boxa amb el Francisco Nolades contra el Kirkor Kirkirov, que és l'Ugro, i que tots estan classificats en l'European de Boxing de la categoria de pesos superligero. Llavors, Fernando Iaguas farà contra Armando Candel, que són dos candidats del Campionat de Catalunya i també candidat d'Espanya. A la categoria tenim el professional Juan Martínez del Paio, farà con Oscar Belomo, i llavors hi haurà els dos boxejadors de Ripollet, Bas Touvil, que és l'actual campió de Catalunya del peso welter, ho farà contra Eric Bogosan, que és l'actual subcampió de Catalunya, que pertany al gimnàs Javi Moya de Barcelona. I llavors, acabo de parlar amb el preparador, i encara no tenen contrincant contra Morat Touvil, que no saben si vindrà de Barcelona, del Javi Moya, o bé de Canovelles, i Morat Touvil, a la categoria pet mig, que és subcampió d'Espanya, ahir de Catalunya.
Doncs després de repassar quins són els partits que es disputen aquest cap de setmana, hem de dir que la Setmana Santa l'esport local fa vacances.
Fa vacances, sí.
I el
dimarts que ve dissabte hi ha competició, no hi ha res.
I com sempre finalitzem coneixent quin és el convidat de l'Infosport.
Avui vindran part dels jugadors juvenils de l'equip del futbol sala Ripollet.
Doncs ja ho saben, que és de 7 a 8 del vespre amb el nostre company Ramon Argentell. Moltes gràcies.
I bona setmana.
Bona tarda. Igualment.
El 99.3 Info.
Aquesta setmana han finalitzat les jornades de portes obertes a les diferents escoles de Ripollet. El proper 25 de març començarà la preinscripció d'educació infantil i primària tant als centres públics com concertats. Enguany s'esperen 536 matriculacions de nens i nenes de P3 pel curs 2008-2009. Per parlar del procés de preinscripció i matriculació, així com d'altres aspectes en l'àmbit educatiu de Ripollet, ens acompanya la regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs expliqui'ns, per començar, que la gent, si no ho sap, quin és el calendari previst, tant per preinscripció com de matriculació.
Molt bé, doncs mira, la preinscripció escolar als centres públics i concertats d'infantil, primària i d'educació secundària es farà immediatament després de Setmana Santa, és a dir, entre el dimarts 25 de març i el divendres 4 d'abril. Un cop es faci la preinscripció, doncs la relació definitiva d'alumnes es publicarà a cada un dels centres entre el 26 de maig i el termini de matrícula s'ha fixat entre el 9 i el 13 de juny.
Quina és la documentació general que tothom ha de portar per fer la prescripció?
Doncs mira, cal que portin original i fotocòpia del DNI d'un dels pares, vale? O si volen dels dos, i el llibre de família. Aleshores, la fotocòpia ens la quedem nosaltres, que va acabar a les escoles, i els originals doncs els emporten ells.
Pel que fa a les escoles que poden escollir els pares, ha variat el mapa de zones escolars pel proper curs?
Sí, ha variat perquè hem fet zonificació del que és la concertada. És a dir, fins ara només teníem zonificació de la pública, vale? I ara s'ha afegit la concertada. Això ve per un mandat de la Generalitat. El que passa és que, clar, les escoles concertades estan com molt concentrades en una zona, estan molt a prop una de l'altra, Sant Joan de la Creu, Sant Gabriel i el Roser. Aleshores ha estat una mica complicat doncs, dividir, no?, i fer-ho coincidir amb les zones que ja teníem. De manera que el que seria Roser doncs, agafaria més el que és la banda de Tiana, Maragall, tota aquella zona, val? Amb línia recta, és a dir, baixant cap a Can Mas. El que seria Sant Gabriel és més la zona centre, val? I el que seria Sant Joan de la Creu agafaria més la zona nova. Val? He intentat doncs, fer una mica coincidir amb la resta de les unificacions, i això és la novetat per l'any vinent.
De tota manera, és possible que els pares puguin demanar una escola que no els hi correspongui per la seva zona?
Sí, és possible. Els pares poden demanar l'escola que ells vulguin, quan fan la preinscripció. El que passa és que, clar, tot això s'utilitza un barem de punts. Depèn de la zona on visquis, depèn de si dels diferents factors, no? Si és nen amb minusvalia, doncs té més punts, si són fills de personal del centre que ells demanen, doncs també tenen punts, famílies nombroses, si són gens que venen derivats de serveis socials perquè tenen un PIRMI, bueno, hi ha uns factors que fan que sumis punts i, bueno, depenent d'aquests punts, doncs tens més possibilitats d'anar a l'escola que tu demanes o no, val? En la primera que demanen és quan es fa el que és el tall de punts i a partir d'aquí doncs, bueno, es va mirant en consecució del que ells demanen, de totes les escoles que van demanant per ordre. I bueno, quan arriba un punt que ja coincideix punts i el que demanen, doncs...
Quantes es poden escollir a l'hora de fer la...
Tu pots escollir el que tu vulguis, Pots posar com si vols posar el llistat sencer d'escoles per ordre del que tu vulguis, vale? I aleshores en funció d'això, dels punts, de la demanda, una mica així.
Comentàvem que començarà el procés d'escolarització uns 536 nens i nenes a Ripollet. Ripollet està preparat per acollir aquesta demanda?
Justet. Estem justets. T'ho dic perquè precisament vam anar a una reunió amb la Generalitat i probablement s'hagi de fer una ola provisional el que seria la zona Pinatons pel curs vinent, perquè per la dada de padró doncs, bueno, el creixement està anant molt ràpid. L'any passat també hi havia la previsió de fer una aula auxiliar, no, hi havia la previsió de fer-ne dues, i al final només va caure fer una. Hem de tenir en compte que es farà el que seria la segona fase de l'escola Tiana, s'ampliarà l'escola Tiana. Tenim pendent doncs, també la segona fase de Pinatons. Es farà una escola nova, vull dir que en breu es donarà resposta doncs, a aquesta demanda, però per curs vinent doncs, anirem una miqueta justet. Però...
Uh-huh. Aquesta aula s'ubicaria a l'escola Pinatons?
Sí, en principi sí, tot dependrà de com vagin les obres de la segona fase, és a dir, si les obres de la segona fase estan avançades per quan comenci el curs i tenim cabuda per aquesta aula provisional, aniran allà, si no doncs es buscarà un espai alternatiu, o bé a l'edifici que ja està fet, o bueno, mirarem una altra sortida.
Uh-huh. Pel que fa al tema de la segona fase de l'escola Pinatons, encara no se sap si estarà finalitzada o no.
A veure, la idea és que comenci, que les obres estiguin per començament de curs del 2008-2009. Uh-huh. Jo he de dir que les obres encara no han començat, això depèn directament de la Generalitat, i jo ho veig una mica difícil. El que sí que ens han assegurat és que si no pel setembre, per Nadal ja estarà. O sigui, cosa que fa plantejar-nos l'aula aquesta provisional on anirà, finalment.
Uh-huh.
Però, bueno, això, clar, depèn del calendari d'obres de la Generalitat, tot i que l'Ajuntament pugui fer pressió, però, bueno, és el departament qui marca els tàmils.
La Generalitat, com deia abans, havia previst una nova escola més a Ripollet. Uh-huh. Com estan els tràmits?
Bé, a veure, això es va fer la cessió de terrenys, que es va haver de fer un canvi del planejament, perquè aquella zona no anava destinada a serveis, i bueno, si tot es compleix, tots els terminis es compleixen, l'escola aquesta estaria preparada per començar el curs 2010-2011.
Mm-hmm. S'ubicaria a la zona prevista, allà
sí,
al costat del riu.
Al costat, allà.
Mm-hmm.
També hem de pensar que necessitarem un nou institut, que també ens ho van dir l'altre dia al departament, perquè clar, la demanda que tenim a les escoles de primària, evidentment arriba un moment que es trasllada a les de secundària, i hem de mirar doncs, bueno, on ubiquem aquest nou institut, tenint en compte les dimensions del nostre municipi i el que això representa.
Se'n fa difícil, no? Sí. Al final, tants equipaments.
Exacte.
Passem ara a parlar del que fa l'educació de 0 a 3 anys.
Uh-huh.
Ens pot assegurar que el setembre serà enllestir de la segona llar d'infants?
Sí, sí, sí. Les obres estan seguint el seu curs, està molt avançat i sí, pel setembre doncs els nens i nenes que vagin a aquesta nova escola bressol, que de moment encara no té nom, doncs podran uh-huh. començar el curs.
Finalment es farà l'ampliació de la rodeta del molí, com s'havia previst?
No. El que farem serà, pel curs 2008-2009, la rodeta continuarà on està ara i es començarà el curs a Pinatons, a zona Pinatons. I després el que es farà serà l'ampliació de la zona Pinatons. És a dir,
cara a la segona fase.
Exacte. Pel curs que ve tindrem dues escoles obertes, és a dir, tindrem una cobertura de 122 places, vale? Amb la qual la demanda que tenim tan gran a Ripollet de places d'escola Bressol, bueno, tindria una mica un increment, val? D'oferta de places, i seria per l'altre curs que es faria l'ampliació de la que està a zona Pinatons. I finalment es faria l'ampliació de la rodeta.
Mhm. Parla de 122 places, tot i que hem de recordar que l'Ajuntament va aprovar el ple ampliar les places de llar d'infants fins a 225.
Sí.
Això com tenen previst de fer-ho?
Bueno, això doncs va, com et deia, amb les segones fases d'aquestes escoles bressol que estan ara. No? Si tenim 122 places ara amb la rodeta i la nova llar, doncs bueno, al doble doncs, ja arribaríem, fins i tot ens passarien aquestes 225 places. Aquestes estarien cobertes, doncs, igual que dèiem abans amb l'escola nova, doncs, pel curs 2010-2011.
Per què s'han plantejat la possibilitat d'una tercera llar d'infants?
Bueno, ara per ara no, però en breu ens haurem de plantejar, perquè com et deia la demanda és enorme. I estem desbordats de demandes, hi ha llistes d'espera, i no només les nostres, les que són municipals, sinó també les privades. Vull dir, la demanda és increïble.
Uh-huh. Quin és el calendari previst de preinscripció i matriculació pel que fa a la llar d'infants?
Doncs mira, el calendari de preinscripció és del 6 al 16 de maig, amb la novetat de que en comptes de fer-ho a la llar d'infants ho farem al Centre d'Interpretació del Patrimoni. Els horaris és de dimarts i dimecres de 9 a 1 i de 4 a 7, i els dijous i divendres de 4 a 6 a la tarda. La publicació de les llistes amb el barem doncs, es farà el 22 de maig a la mateixa llar, a la ruleta, i bueno, després s'obrirà un període de reclamacions, es farà un sorteig públic, i bueno, seguirà el curs com cada any.
No volem finalitzar aquesta entrevista sense parlar d'un altre projecte important que es desenvolupa a Ripollet a nivell educatiu, com és el Pla Educatiu d'Entorn. Després de gairebé tres cursos acadèmics, com valora aquesta experiència?
Doncs jo la valoro, faig un balanç molt positiu d'aquesta experiència. És més, a la Generalitat les dies van fer unes jornades respecte als plans educatius d'entorn i el que ens van comentar és que ara hem de tendir cap a la sostenibilitat, és a dir, els plans educatius d'entorn tenen una data de caducitat, arribarà un moment doncs, que la Generalitat tancarà una mica el que és l'aixeta. Aleshores, els ajuntaments han de fer barem i mirar què és el que ha funcionat, què és el que bueno, realment interessa pel municipi i tendir cap a la sostenibilitat. I dic que Ripollet ho tenim magre perquè totes les coses que hem fet en pla educatiu d'entorn doncs són importants pel municipi i ens agradaria que continuessin a banda del tema econòmic. Possiblement no podem fer-ho amb tots, però bueno, s'intentarà.
Quins projectes en destacaria?
A veure, les aules d'estudi assistit, per exemple, és un dels projectes que funciona superbé a totes les escoles. Ara, amb el projecte de l'Eduard, entre cultura i educació, doncs, bueno, el tema de les extraescolars, bueno, doncs han tingut una altra... se'ls ha donat la volta. ¿Vale? A més, aquest treball transversal entre les regidories és molt interessant. Els casals lingüístics, també. Esports al parc, aquest programa és bestial i treballem un altre cop en transversalitat, amb esports, amb joventut i educació. És que el pla educatiu d'entorn és tan ric que et permet fer això, no? Doncs aquest encaix entre regidories, entre diferents actors, molt interessant perquè és en benefici del municipi. I amb així doncs pots, bueno, els esforços no es dobleguen i es treballa molt més bé.
Quins són els objectius concrets d'aquest pla?
Doncs bàsicament són la cohesió social, per una banda, val? I l'ús de la llengua catalana. Totes les activitats que es fan a través del pla educatiu d'entorn doncs, han de ser en català. Els monitors han de parlar en català i s'ha de fomentar l'ús d'aquesta llengua. I també doncs, la cohesió social entre nouvinguts, entre persones del mateix municipi i bueno, aquests són els objectius més importants, més destacables.
El que sí que és veritat és que destaca una atenció una mica més especial als sectors més desfavorits, no?
Sí. El que passa és que intentem doncs, que no es converteixin en guetos. Per exemple, amb l'Eduard, doncs, què passava? Que teníem uns extraescolars per nens de pla educatiu d'entorn i uns altres per la resta de població. No pot ser això. L'oferta ha de ser la mateixa per tots els nens. El que hem de fer doncs, és des de l'Ajuntament posant-se les piles i veure com es pot fer. I si és amb aquest treball transversal que ho podem aconseguir, doncs molt millor.
Doncs només dir-li moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Info, a la regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera.
Gràcies.
Bona tarda, bona Setmana Santa.
Igualment.
I fins aquí arribem a l'Info d'avui divendres 14 de març. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricarti, que us parla René Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A motiu de la Setmana Santa, el proper divendres no hi haurà Info, així la propera edició del programa tindrà lloc el proper 28 de març. La informació local, però, continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i bona Setmana Santa.